Doncs mira, farem una cosa que m'encanta, que és un canvi de guió. I és que a aquesta hora de la tarda podem saludar ja un representant, un delegat especial del Comitè per Relacions Culturals de Corea del Nord i també president de l'Associació d'Amics de Corea, l'Alejandro Cao de Banús, que ens escolta ja a aquesta hora. Com està, Alejandro? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la tensió entre Corea del Nord i els Estats Units sembla que puja. Primer el president nord-americà Donald Trump ha acusat Corea d'amenaçar els Estats Units i l'ha avisat que es trobarà literalment amb un foc i una fúria mai vistos al món. El govern nord-coreà li respon amb un comunicat en què adverteix de la capacitat de fer un atac imminent sobre l'illa de Guam, una illa del Pacífic amb sobirania nord-americana que hi ha diverses bases militars. I també hem vist com el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, ha avisat a Pyongyang que deixi de plantejar accions que conduirien a la fi del seu règim i a la destrucció del seu poble. Senyor Cao de Banús, com es viu això dins del país? A vostès els fan por aquestes amenaces?
No, la veritat que no fa por a ningú a Corea del Nord perquè, bueno, portem així des de la creació de la República. Els Estats Units, al final de la Segona Guerra Mundial, es van quedar amb la zona sud de la península coreana, van iniciar la Guerra de Corea el 25 de juny de 1950 i fins ara, doncs, continua aquesta guerra. Poca gent sap que la Guerra de Corea està encara oberta i els Estats Units, fins a la data d'avui, no han volgut signar un acord de pau per posar-hi fi. Així que podem dir que estem acostumats a aquest tipus de situació.
Encara que el president sigui Donald Trump?
Bueno, el president Donald Trump, el que passa que afegeix una nota gairebé humorística, no? Perquè el que ha fet amb aquestes últimes amenaces ha sigut destruir la seva pròpia economia. El Dow Jones està caient, el dòlar també, quan s'estava recuperant. Després de fer aquestes declaracions està perjudicant la seva pròpia economia i sembla ser, per l'últim que ha dit, que s'està tirant una mica enrere i, de fet, no han mobilitzat els portaavions i els submarins nuclears que volien fer, doncs, aquests dies. Així que sembla que, bueno, com estem habituats, diu unes coses però després fa unes altres.
No, home, d'entrada hi ha una variable i és que té molts militars a la zona i famílies, sobretot a la zona de Corea del Sud, però també a Guam, que de moment no retiren. Aquesta gent segueixen vivint allà. Si l'atac fos imminent, suposo que haurien començat a repatriar gent, no?
Clar, a més, hem de veure, o sigui, Corea del Nord no serà la primera a atacar. Són els Estats Units els que estan ocupant contínuament i destruint altres nacions sobiranes. No és Corea del Nord la que està amenaçant Alaska. Són els nord-americans que tenen míssils nuclears i més de 50.000 marines ubicats al sud de Corea, a la frontera amb el nord. Així que, en aquest sentit, està clar que Corea sempre ha dit que no atacarà primer, si no, posa el seu material militar com a dissuasió davant d'un possible atac dels Estats Units.
Però és veritat que ara mateix hi ha quatre míssils ja apuntant a míssils seus de Corea del Nord?
Sí, més de quatre. I no només a l'illa de Guam, a les bases a Okinawa, al Japó i als propis Estats Units. Però aquestes són les primeres bases des d'on els Estats Units tenen els bombarders nuclears preparats per fer un atac preventiu contra Corea del Nord. Així que Guam i Okinawa podem dir que són les primeres bases nord-americanes que caurien en el cas d'un atac sobre territori nord-coreà.
Dintre del país m'ha dit que hi ha bastanta calma, no? És a dir, que tampoc, no sé si arriben massa notícies de l'estranger, això m'ho podrà dir vostè, la gent a Corea del Nord, almenys a mi el que m'han dit és que no té accés a un internet obert, sinó que és més aviat un internet tancat, un intranet, això és cert?
Sí, és cert, n'hi ha una internet, després n'hi ha tres canals de televisió i n'hi ha premsa que estan reproduint regularment les notícies de l'estranger. O sigui, la gent està assabentada de la situació dels comentaris de Trump i de la resposta del nostre govern en aquest sentit.
Uh-huh. A Corea del Nord, per tant, es veu la BBC i la CNN, per exemple?
No es veuen en obert, perquè són mitjans de propaganda, bàsicament, sobretot aquests dos, CNN i BBC, que són germanes gairebé, estan orientades i pagades per als Estats Units i per un lobby molt determinat polític, però sí rebem la seva senyal, lògicament per satèl·lit, i analitzem les seves notícies, però no està en obert, diguem, en general a la població.
L'opinió de Donald Trump, quina és a Corea? És a dir, abans ja m'ha insinuat sobre aquest problema concret que no se l'acaben de creure en el tema de les amenaces sobre Corea, però més enllà d'aquest tema, quina és l'opinió que tenen del nou president d'Estats Units?
Doncs el d'una persona molt inestable, perquè és una persona que abans de guanyar les eleccions va dir que convidaria a menjar una hamburguesa al nostre líder Kim Jong-un, uh-huh. Després va amenaçar amb un atac preventiu, després va dir que seria tot un honor trobar-se amb el nostre líder Kim Jong-un una altra vegada, i ara diu, doncs, que això, que serà fúria i foc, farà tot el possible per destruir a Corea del Nord. O sigui, està anant d'un lloc a un altre una persona doncs inestable, bipolar, com vulguem dir-ho. Jo crec més que és un home de negocis que no sap massa de política ni d'estratègia internacional i que es va guiant segons el que li diuen els seus consellers, no? Però que de quan en quan treu alguna bajanada bastant grossa.
El principal aliat del seu país, de Corea del Nord, és la Xina, almenys qui intercanvia més comerços amb la Xina, si no m'equivoco, al voltant d'un 90%. La comunicació amb Beijing ha millorat, ha empitjorat, segueix igual, els donen suport, es mantenen neutrals?
Bàsicament és la posició de la Xina està sempre cap als seus propis interessos. Sí que tenim bastant de comerç, i clar que han implementat sancions contra Corea del Nord, no és una nova sanció, o sigui, des dels anys 2000 la Xina ja està donant suport a les sancions contra Corea del Nord per agradar al seu principal client, que són els Estats Units, però per altra banda a la Xina no li interessa tindre les tropes nord-americanes a la seva frontera, ni que els nord-americans es queden controlant la mar sud de la Xina. Així que juguen aquesta doble façana, per dir-ho així, no? Aquesta doble diplomàcia, per una banda intentar quedar bé amb els nord-americans, Nacions Unides, etc., i per altra, doncs, mirar els seus propis interessos. Així que juguen aquestes dues bandes.
Segurament la cosa ara no passa d'una escalada verbal, però saben que, sigui per uns o per altres, es poden carregar el planeta?
Sí, clar, però això ho saben les potències nuclears que ho han sigut des de fa 80 anys. O sigui, estem parlant dels Estats Units, un país que té més de 8.500 bombes nuclears, que és l'únic país del món, l'únic imperi del món que les ha utilitzat a Hiroshima i Nagasaki contra la població civil, que ha utilitzat també a la invasió d'Iraq a l'urani empobrit, que està encara donant terribles conseqüències a aquesta nació, que està atacant altres països sobirans, com ara la Líbia, que va atacar i va també destruir i va treure els seus recursos. Així que qualsevol país que té capacitat nuclear, Israel, Pakistan, la Índia, doncs saben que l'ús d'aquestes armes significaria probablement la vida del món com la coneixem. Per això, normalment, els països que tenen armament nuclear són armes d'utilitzament estratègic. No estan pensades per utilitzar-les veritablement, sinó per evitar precisament que n'hi hagi una invasió o un conflicte.
Els Estats Units diuen que tenen un escut antimissils que podria neutralitzar qualsevol llançament que vostès fessin des de la seva base. Els hi consta això o saben vostès si podrien sortejar-ho?
Sí, ho sabem perfectament. Això és una mica com la Guerra de les Galàxies del Ronald Reagan, no? Que mai s'ha... Tothom s'esperava làsers a l'espai i meravelles i mai va ser implementat. Llavors, els Estats Units tenen molt de Hollywood, també el seu govern, i de fet es recolzen molt en aquest Hollywood i aquests efectes especials per donar una imatge d'invincibilitat. Però la veritat és que quan hi ha un conflicte als nord-americans, com va passar al Vietnam ja, com ja va passar també a la guerra de Corea dels 50, doncs s'acaben perdent moltes guerres internacionals. En aquest sentit, els propis americans s'han posat a prova, el seu sistema de missils ja ha fallat. O sigui, si és un sistema que no funciona quan ells mateixos es llencen míssils per intentar detectar-los, què podem esperar d'un míssil que surt de l'aigua, de qualsevol punt de l'oceà, que va golpejar a un lloc indeterminat dels Estats Units? No funciona d'aquesta forma, no és com intenten plantejar els mitjans de comunicació, i la veritat, no estan preparats veritablement per de tenir un atac d'aquesta mesura.
I els seus míssils, em sento molt estrany parlant d'això, i de veritat que espero que no passi mai res, sisplau, els hi demano seny a tots plegats, però els seus míssils podrien arribar a qualsevol punt d'Estats Units i ja li pregunto de passada, fins i tot d'Europa?
Bueno, la cobertura són d'uns gairebé 12.000 quilòmetres, això posa pràcticament tot Estats Units a l'abast del míssil intercontinental, i doncs gairebé sí, estem parlant de tota Europa. Lògicament el mateix, Corea té la mateixa posició. Si els Estats Units s'ataquen, si altres països aporten diners i tropes contra la invasió del país, lògicament seran també objectius de la península coreana, o sigui, de resposta. Si els països que no estiguin involucrats, doncs no, lògicament no tindran resposta. El que, si estem parlant d'una guerra termonuclear, estem parlant de la fi del món, clarament. Una bomba termonuclear, una bomba d'hidrogen, és l'equivalent a 100 bombes de les que va llançar Estats Units. I això té unes conseqüències naturals totalment catastròfiques per al planeta.
Les proves nuclears que han fet, que han provocat algunes sancions, perquè són proves nuclears que s'han fet sense permís, aquestes sancions els han fet mal a vostès?
Per començar, no són sense permís, perquè Corea del Nord ja es va sortir del tractat de no proliferació nuclear fa molts d'anys. O sigui, Corea del Nord té la seva posició sobirana i pot fer les proves nuclears que desitgi. Una altra cosa és que no li s'agradi a les altres potències nuclears, com als Estats Units o a la Xina. Uh-huh. Però bueno, en aquest cas, el tema de sancions també les portem des del 1948. No és res nou i no arribaran a cap lloc. Tot el contrari. El que faran és donar-nos encara més força per desenvolupar encara més el nostre potencial nuclear. De qualsevol forma, cap sanció destruirà el socialisme, la forma política, la forma de viure i la sobirania de Corea del Nord.
Alejandro Cao de Banús, ambaixador de Corea del Nord, que ens ha atès ara mateix aquí a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que recondueixin les relacions entre els dos països.
Gràcies a vostès. Fins aviat.